L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, Àngels. A Ràdio Estel, Àngels.
Habitualment ho dic, i jo crec que fins i tot em dec fer ja pesat, que no ens costa gens de trobar Àngels per portar en aquest programa, perquè, per sort, en aquest món que tantes vegades arribem a maleir o a desitjar que ens desapuntin del club aquest, també hi ha moltíssima gent que està treballant per intentar pal·liar totes les malvestats que ens cauen al damunt. Avui parlarem, anava a dir que esteu cansats de sentir-m'ho, i últimament encara és més veritat que ens costa molt poc de trobar persones, per sort, que treballen per altres persones desinteressadament i amb moltes ganes i amb resultats molt positius, perquè tota part negativa té un contrapès positiu, per sort, no? I això del Covid-19, doncs, ha fet que moltíssima gent es posés en marxa per intentar pal·liar en allò que sigui possible els efectes indesitjats d'aquesta pandèmia que s'està cobrant, a banda de víctimes mortals, moltíssimes... s'està cobrant en espècies, uns preus molt alts per moltíssimes persones. Amb nosaltres aquesta tarda, Clara Riba. Clara Riba és membre del patronat Amics de la Gent Gran i l'hem portat aquí per parlar dels resultats de l'informe L'impacte de la Covid-19. No entens mai perquè es llegeix plana, Covid. Però bé, és igual, ara no parlarem de lingüística. La Covid-19 en el sentiment de soledat no desitjada de les persones grans. I això és aquest és un tema que alguna vegada ja l'hem parlat, també amb gent d'Amics de la Gent Gran, així per sobre, i avui voldríem entrar-hi una mica més a fons, precisament arran de la presentació d'aquest informe. Un informe que dona unes dades, jo no sé, a mi, des del meu punt de vista, preocupants, molt preocupants. El 41% de les persones grans enquestades manifesta un augment del seu sentiment de soledat durant la pandèmia, que no és poca cosa. El 59% de la gent gran s'ha sentit més vulnerable arrel de l'arribada del Covid-19. El 65%, ja sé que les xifres a vegades acaben més desorientat que una altra cosa, però si més no la magnitud, jo crec que sí que cal remarcar-la, no? El 59% de la gent gran s'ha sentit més vulnerable. El 65% de les persones que han socialitzat més amb la xarxa d'amics i veïns s'han sentit més segures. I aquesta és la clau de tot plegat, no, Clara? Socialitzar-se.
Exacte.
El gran robatori que ens ha fet aquest virus és la capacitat de relacionar-nos, de socialitzar-se. I això, en el cas de la gent gran, és una necessitat gairebé tan gran com respirar.
Exactament. Mira, nosaltres vam decidir, arrel de la pandèmia fa temps que dura, però arrel del confinament que es va acabar ara fa poc més d'un any, no?, el confinament que vam tenir durant tot el mes d'abril, bàsicament, i després va anar a poc obrint-se, doncs arrel d'aquest confinament, d'aquest tancament tan absolut de tot, investigar si la gent gran, que ja se sentia sola abans de la pandèmia, degut a aquest tancament generalitzat, encara s'hi sentia més o no. És a dir, nosaltres no hem fet una enquesta a la població gran en general, sinó que hem fet una enquesta a la població que ja estava vinculada amb Amics de la Gent Gran, és a dir, a gent que ja se sentia sola abans. I teníem com dues hipòtesis, és a dir, és possible que amb aquest tancament generalitzat, amb aquesta manca de contacte social, amb aquest no poder sortir, la gent que hagi augmentat el seu sentiment de soledat. Però també teníem una hipòtesi que podia ser la contrària, que era dir, a veure, la gent que ja se sentia sola, que ja tenia, doncs, problemes per tenir relacions afectives,
sí,
segurament ja té mecanismes, ha desenvolupat estratègies, maneres d'afrontar aquesta soledat, de tal manera que potser no els ha afectat tant aquest tancament com a la gent que sí, tenia una vida, diguem-ne, que sortia més social, amb més relacions. Jo crec que el resultat, després ens fèiem altres preguntes, que si cas sí, després sí, en parlem, però el resultat d'aquesta pregunta concreta crec que dona la raó a les dues versions.
Ah.
Perquè sí que és veritat que un 41% de la gent diu sentir-se més sola
sí,
durant la pandèmia, però n'hi ha un 49%, és a dir, quasi bé la meitat, que diuen jo em sento igual de sola que abans. És a dir, si jo... hi ha persones que diuen si jo porto 5 anys sense sortir de casa. Per tant, la soledat que tenia... Sí, potser ara doncs, abans tenia una mica més de relacions, però no ha variat massa. Estic en la mateixa situació. I, en canvi, hi ha un altre 41% que tu has destacat que diuen sí, el meu sentiment de soledat ha augmentat durant aquest període.
Clar, és que l'ésser humà, d'entrada, en té prou amb una negativa com per focalitzar un problema. M'explico. Vull dir, el fet que et diguin no pots sortir, has quedat confinat, no et pots relacionar amb ningú, això fa que focalitzis un problema que és estic aïllat. I el prendre consciència d'aquest problema suposo que és el que activa, no?
Exacte. Quan vam preguntar a aquesta gent, els que deien que sí, que se'ls havia augmentat el seu sentiment de soledat, que expliquessin una mica els motius, les expressions verbals que la gent dona, directament, tal com ho manifesten, doncs hi ha algú que diu perquè no he pogut rebre les visites que abans rebia, de familiars, dels voluntaris, d'amics de la gent gran, que perquè vam haver de suprimir-ho, ho vam substituir Clar. Telefònicament, Clar. Però la presència física no hi era. Hi ha gent que manifesta clarament aquesta manca de relació social directa, de tenir la presència d'algú, de parlar amb algú físicament, diguéssim, no per telèfon. Però hi ha altra gent que manifesta un sentiment de buidor, de dir, em sento trista, no serveixo per res, estic com desemparada, em sento deprimida... Bé, hi ha un sentiment de la meva vida, no, per què em serveix si haig d'estar aquí tancada, no?
Sí.
Hi ha altra gent que manifesta inclús aquest aïllament físic de dir, és que jo abans veia la gent pel carrer, veia passar persones, encara que jo no sortís o sortís menys, però veia que hi havia vida fora. Diu, ara, és que no hi ha res.
No hi ha res.
Per tant, diguéssim, tenim els dos grups de persones. I l'altra cosa que m'agradaria destacar és que la gent gran, quan parlem de gent gran, a vegades els posem en un paquet i diem, a partir de 65, que és quan es jubilen, no, tots són iguals. I no, la gent és molt diversa.
Les persones
són molt diverses. I si, per exemple, agafant el conjunt de persones que estan vinculades amb amics de la gent gran, si mirem la seva franja d'edat, n'hi ha des d'això, dels 60 i pocs, 65 o 67, fins tenim persones de 100 anys. Poques, però algunes.
Sí.
Però la mitjana d'edat
sí.
és de 84 anys.
Sí, és que l'esperança de vida
per tant,
ha pujat.
Hi ha molta gent molt diversa. Hi ha la majoria, quasi tres quartes parts, un 70 i pico per cent de la gent que hem consultat en aquest estudi, sortia freqüentment al carrer, ja sigui per fer compres, ja sigui per passejar, ja sigui per trobades informals amb amics, veïns, alguns menys vinculats a activitats dels casals de barri o activitats més formals organitzades per entitats. Però vull dir que hi ha un percentatge important de gent que si bé té una mobilitat reduïda o té algunes mancances físiques ja, però que és molt capaç i té ganes, i ho feia fins ara, de sortir i de fer coses. Mm-hmm. Clar, aquesta gent se'ls hi ha tancat absolutament
estroncat,
tot. S'han sí. tancat biblioteques, casals de barri, tot. Centres de dia, cases de... Eh? Llavors, quan després ha tornat a començar a funcionar tot, les coses de la gent gran, la majoria no funcionen.
No.
L'altre dia inclús em preguntaven, perquè sembla ser que el Ministeri de s'està plantejant tornar a obrir les activitats de l'IMSERSO. Clar, és a dir, que és un tipus de viatges i de... Res d'això s'ha fotut. Res d'això. Clar. Llavors ens trobem que la gent gran, que abans tenia una certa activitat,
sí.
se'ls hi ha tancat tot i no se'ls hi han donat alternatives de socialització.
Cap ni una.
És a dir, s'han quedat, doncs això, tancades a casa, o ara poden tornar a sortir, però... els llocs on socialitzaven segueixen tancats. I això és el que no ens sembla que no es pot permetre i s'ha de buscar alternatives.
Exactament. A mi també m'ho sembla. Jo no sé si és agafar-ho ara una mica així pels pèls o aprofitant allò de que l'Ebre passa per Tortosa, que la gent gran... O sigui, això jo ho vinculo a aquesta... Això que és un fet ja, que vosaltres des de l'Observatori heu denunciat, que la gent gran cada vegada és més invisible, no? La invisibilitat de la gent gran,
exacte,
no?
Exacte, exacte.
O sigui, jo crec que a mi em fa l'efecte que això que estàs dient tu ara, de que a la cua de tot el que tornem a engegar i tornem a no sé què, està tot allò que fa referència a la gent gran, en part a mi em sembla una extensió d'aquesta invisibilització de la gent gran, que és una cosa molt preocupant, no? A mi em sembla molt preocupant.
Molt. I en una societat com la nostra, que cada vegada és més gran.
Sí.
I que som un dels països del món amb sí. major esperança de vida.
Exacte, l'esperança de vida augmenta i, en canvi, dels grans no en fem ni cas.
Sí.
I
sí.
m'estalvio els adjectius que hi posaria sí. pel mig, perquè sí. és sagnant com s'ignora la gent gran.
Sí.
És sagnant. En fi, veurem, molta feina a fer, eh?
Sí, sobretot, ara has tret tu el tema, lluitar contra el que en diem edatisme, és a dir, el pressuposar que a l'arribar a determinada edat
sí.
s'ha acabat, tots som iguals, tots a casa, tots... No, ja no podem opinar, ja no se'ns té en compte...
És curiós, eh? Com el camp... És curiós. Curiós si mirem anys enrere, quan... El patriarca, no, l'avi...
Era el savi. Exacte.
Era la referència,
exacte.
Era el personatge respectat,
exacte.
era la imatge del respecte.
Sí.
I, en canvi, ara és un objecte. Un objecte sí. al qual, quan la canalla surt de l'escola, li llença la motxilla perquè la porti.
Sí.
I ni bona tarda.
Sí, sí.
Una mica trist tot plegat. La Clara Ribas, doctora en Ciència Política i membre, com ara mateix he dit de passada, de la Comissió de l'Observatori de la Soledat. També no sé si és una mica agafat pels pèls, però el fet aquest de que des de l'àmbit polític s'hagin estat donant constantment bandades d'ara sí, ara no, ara tanco, ara obro... Ara el virus no entén de fronteres, ara de sobte ens confinem, ara no sé què. Ha tingut influència, o no sé si ho heu contemplat en l'estudi o no, en la sensació aquesta de desemparament
sí,
i de, sí. D'això, de desemparament, de sentir-se molt més oblidat i deixat. No?
Vulnerables,
vulnerable.
És la paraula que utilitzem.
Exacte,
ha augmentat de manera important el sentiment de vulnerabilitat de la gent gran. El fet que hagin estat contínuament en els noticiaris,
sí.
a primera línia, diguéssim, del que sí. passava amb la pandèmia, sobretot el primer temps, quan va haver-hi aquella mortaldat tan gran amb les residències, tot el problema que hi ha hagut de residències... era un continu d'obrir les notícies i veure sempre sí. el tema de la gent gran, el tema de la gent gran. Llavors, clar, això ha fet que la pròpia gent gran s'hagi sentit molt més vulnerable que abans. Han augmentat de manera notable les seves pors. Sí. Les seves pors. Coses que abans no els hi feien por, ara diu que els hi fa por. Llavors, per tant, clar, la persona que se sent més vulnerable i que té més pors, doncs també té més problemes per socialitzar-se. I si té menys socialització, augmenta el sentiment de soledat. Tot és una cadena que va lligant les coses en la mateixa direcció.
Podríem dir que, fent un símil, el salvavides o l'eina a la qual s'ha recorregut o es recorre encara amb més freqüència i que més ajuda a pal·liar una mica, en certa mesura només, aquesta sensació de vulnerabilitat i aïllament és el telèfon?
Home, és l'element pràcticament exclusiu que han fet servir la gent gran que hem encastat. És a dir, nosaltres els hi hem preguntat directament quines eines hem fet servir per comunicar-vos i tal. 90% i escaig, el telèfon. El telèfon ja no només la veu, sinó els missatges de WhatsApp. Ah. O inclús videoconferències en WhatsApp.
Sí,
és a dir, el WhatsApp ha salvat molta... Perquè amb aquestes videoconferències, diguéssim, o sigui, és una trucada, però a través del...
Amb imatge.
Amb imatge, veus la cara de l'altre, i això anima una mica
això,
més.
Això canvia bastant les
això
coses.
Això canvia. Sí. Però, ja dic, són pocs, els que... I sí que hi ha algun, potser hem trobat un 2% que fa servir... alguna altra cosa, correus electrònics o alguna altra cosa, però ja dic un 90% i escaig exclusivament telèfon, ja sigui només veu o alguns, els més avançats, diguéssim, fan servir també algun element d'aquests de WhatsApp.
Clar, perquè aquí tornem a estar allò que deies tu abans, el calaix aquest de la gent gran és un calaix que en realitat no l'hauríem de considerar, perquè hi ha gent gran, n'hi ha de tots els tipus i que, clar, des dels 65 fins al 100, per favor, això no es pot posar en el mateix.
Ja hi ha molts sociòlegs en aquests moments que estan plantejant que hi ha una tercera i una quarta edat. Quan diem ja. La gent de la tercera edat serien dels 65 als 85, posem per cas, i de 85 en endavant ja és una altra història, diguéssim, perquè normalment ja hi ha més problemes de malalties afegides,
sí,
de limitacions...
Mobilitats, etcètera.
Sí. Sí, però fins als 85 molta gent està en perfectes condicions físiques i mentals.
No, jo ho deia ara precisament perquè això que apuntaves tu i que jo d'alguna manera he iniciat traient aquí el telèfon i posant el telèfon al mig de la taula, no? Clar, això també deu haver... va per edats, també, no? Perquè hi ha edats en què realment doncs el WhatsApp és ciència-ficció i ja no han arribat, diguéssim, a actualitzar-se fins a aquest nivell, i hi ha edats en què el WhatsApp doncs el fan anar com si res, no? I una conferència d'aquestes de vídeo en WhatsApp o FaceTime o algun, el sistema que sigui, hi ha edats que sí, hi ha edats que no, i això, clar, és que tot és una eina de doble tall, no? Perquè, per una banda, doncs, determinada persona que ja està en aquest pot que ens hem inventat de la gent gran, pot comunicar-se amb un altre i dir-li, a mi em va molt bé perquè faig això, i l'altre encara es deu sentir més esclosa perquè jo no ho sé fer anar ni ho sabré fer anar mai i m'he rendit, no?
Sí, el canvi tecnològic que hi ha hagut en aquests darrers anys és importantíssim.
Sí.
Llavors, això, la gent que encara ara doncs, està a la ratlla dels 70 i pico pot haver accedit en part a aquest canvi tecnològic, però els que estan més enllà ja no. Els que estan als 85, 90, 95, aquesta gent els hi costa molt més.
Clar.
Sí.
Molt complicat, clar. Fins i tot, segons com l'ús d'un mòbil senzill.
Exacte.
En el vostre estudi heu demanat a la gent que fes propostes, que fes Us heu trobat bon material aquí o us heu trobat sorpreses?
No especialment. A veure, el que demana la gent és això, és que tenir visites, poder, si es torna a plantejar, els hi dèiem, si es torna a plantejar una situació com aquesta, què voldríeu? Què?
Sí.
Alguns ens diuen tenir el que he tingut, perquè els fills m'han tractat bé, diguéssim, o m'han d'això. D'altres diuen, han destacat molt el paper dels nostres voluntaris. Pensa que nosaltres, des d'Amics de la Gent Gran, vam haver de suspendre les visites presencials,
lògicament,
totalment, però, en canvi, vam engegar un programa de lo que en dèiem trucades contra el silenci,
sí,
que una gran... Vam desenvolupar una mica, doncs, una metodologia, no?, de dir, a veure, truques a una persona que no saps qui és, que no, sí, l'has vista mai, però que saps que està sola,
sí,
i que d'això, llavors, de manera regular, quantitat i quantitat de voluntaris van anar fent trucades i trucades, i la gent ho ha agraït força. Això, la gent ho ha agraït força, perquè almenys sents una veu, sents algú amb qui trenques una mica aquest silenci, no?, aquesta soledat.
Jo crec que tothom qui ens està escoltant d'una manera o d'una altra, més directament o menys, pot donar fe que això que estàs dient tu ara és realment molt important i molt destacable. Com les persones grans, les persones d'edat, agraeixen el fet que algú se'n recordi d'elles, se'n recordi que existeixen, que són allà, i que algú s'hi vulgui comunicar.
Un resultat, amb això acabo, si
sí,
vols,
digues,
interessant que ha sortit, és que aquelles persones que han notat que augmentava el suport que tenien al seu voltant, ja sigui per part de veïns, amics, familiars, aquestes xarxes veïnals que
sí,
es van crear,
sí,
quan hi ha un augment, o la persona percep que ha augmentat el suport social que té, el suport comunitari, això li fa disminuir la sensació de vulnerabilitat.
Oh.
I aquesta disminució de la sensació de vulnerabilitat li fa disminuir les pors.
Oxigen.
I, per tant, és tota una cadena, no? Per tant, és importantíssim aquest suport comunitari, diguem-ho així, de l'entorn.
Les persones, necessitem de les persones. Vet aquí el que acabem de descobrir d'una manera molt bèstia. Clara, moltíssimes gràcies per haver vingut avui aquí.
Gràcies a vosaltres.
Responent a la nostra invitació. Moltíssimes gràcies per la feina, que és molta i de molta qualitat, això ho dic jo, i moltíssimes gràcies per haver estat al peu del canó buscant la manera de trencar aquestes barreres que aïllen les persones i per continuar sent ara. Gràcies, Clara.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
A Ràdio Estel, descobrim àngels.